Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. L'oficina de consum de la Garrotxa registra un important augment de reclamacions pel preu de la llum.
Ha vingut moltíssima gent que alguna companyia elèctrica ha multiplicat per 2 i pico el preu del quilowatt. Ha passat que hi ha hagut factures d'una gent gran de 80 anys amb 700 euros de factura. Una altra parella 500 euros en un mes. Tenim un problema, això jo els dic de moment, primer aneu a la companyia, a veure què us diuen, quina explicació us hi donen, ja en venim, i clar, són quilowatts per preu, són 700 euros. I jo volem presentar reclamació a consum, a veure com ho solucioneu.
Déu-n'hi-do, la situació s'ha constatat en les últimes setmanes i creuen que pot ser una problemàtica que es converteixi en una agonia. Hi ha ciutadans que els hi han portat, com sentien, factures de 700 euros. Reclamen mesures i eines perquè la població pugui entendre i comparar tarifes. Des de la Generalitat també han explicat que hi ha empreses que s'aprofiten de la situació amb canvis de contracte no consentits. Per tant, cal estar molt al cas. Us ho explicarem només de començar el nostre informatiu. Això el dia en què recordarem que un miler de docents s'han manifestat a Girona en la segona jornada de vaga força seguida al sector.
A la comunitat educativa ens hem sentit exclosa, ens hem sentit que som un col·lectiu menys tingut perquè no hem pogut participar de decisions que són molt importants pel nostre col·lectiu i per la nostra manera de treballar si volem fer bé la nostra feina. Perquè si bé totes les millores laborals pel nostre col·lectiu reverteixen a nosaltres, també és veritat que reverteixen en els nostres alumnes en qualitat educativa, en qualitat pedagògica, que és el que ha de prevaldre, la qualitat pedagògica que necessiten els nostres alumnes per atendre'ls de forma individualitzada.
La marxa ha començat a la mateixa hora que hi ha a Girona i ho ha fet en el mateix moment també en què el conseller Cambray sortia per anunciar que els centres que vulguin podran continuar aplicant els currículums actuals del curs vinent. Els sindicats ho consideren insuficients i critiquen que de nou el departament decideixi pel seu compte sense haver-los consultat. Què tal, Neus Assín? De nou, bon dia i bona hora.
Molt bon dia.
Ingressen a presó 2 joves per robatoris a un domicili i també a l'interior de vehicles a Olot.
Els 2 lladres de només 20 anys van ser enxampats mentre robaven dins un immoble de l'Avinguda Girona dies després de ja ser detinguts per altres robatoris a vehicles. Els fets van passar entre el 10 i el 13 de març.
I avui també us explicarem que un bus turístic amb remolc per bicicletes connectarà les vies verdes entre Olot, Girona i Sant Feliu de Guíxols.
Serà un servei de cap de setmana que començarà el dissabte 26 de març. Permetrà fer la via verda i tornar sense pedalar. Els tiquets tindran un cost d'entre 10 i 15 euros. Es tracta d'una iniciativa privada fomentada per empreses de viatges i transports per carretera que compta amb el suport de vies verdes.
El director de Carrilet Bus és Dani Canals.
Vam estudiar quines mancances hi havia i efectivament vam veure que no hi havia cap servei de transport que portés a la gent a fer la via verda d'Olot a Girona, per exemple, o que tornés a la gent de Sant Feliu a Girona. I d'aquí va sortir Carrilet Bus. Vam fer un estudi de mercat, vam haver d'estudiar com portar les bicicletes, que és el gran hàndicap, i bueno, hem trobat una solució tècnica que creiem que és molt positiva.
I avui també us parlarem de Carnaval. Perquè les Planes d'Hostoles i Tortellà celebren el Carnestoltes aquest proper cap de setmana.
Després de l'aturada obligatòria per la pandèmia, els dos pobles tornaran a treure les disfresses al carrer. Els dos municipis celebraran una rua pel poble. En cas de pluja, els ajuntaments preveuen ajornar els actes o buscar algun espai interior.
L'alcalde de Tortellà és Josep Reig.
Sí, home, tot el que sigui tornar a la normalitat, doncs sí, hi ha ganes. Ja havia de fer aquest cap de setmana passat, però el pronòstic de temps era... No sé si diu dolent, perquè ens convé molt que ploure, però en tot cas no era el més adequat per poder fer una festa que tradicionalment es feia al carrer.
I si us agraden les coses més calmades, sempre podeu gaudir del Mot, perquè Olot s'omple de literatura i paraules amb el Festival Mot. La 8a edició del certamen comença avui i s'allargarà fins dissabte.
El Festival de Literatura tractarà enguany la ruralitat, amb la majoria de converses a la Sala Turín. Hi passaran autors com el xinès Yan Lianke i Miren Amunisa, entre d'altres. També es recuperarà el tradicional vermut, que es farà a la plaça de Braus.
La Judit Badia és la directora del Mot.
Sempre mirem que siguin sobretot de qualitat, molta qualitat, excel·lència literària, això sobretot, i intentem que hi hagi autors internacionals, però també autors d'aquí, perquè els que ens agrada llegir, ens agrada llegir-ho tot, tant de fora com d'aquí, no? Llavors intentem això, que hi hagi una mica de tot arreu. Llavors, doncs, no sé, autors que et pugui remarcar aquest any n'hi ha moltíssims, però, per exemple, ens fa molta il·lusió un autor xinès. Aquest justament no podrà ser-hi presencialment, sinó que haurà de ser de forma virtual, però és en Yan Liang, que ell ha estat nominat moltíssimes vegades al Premi Nobel, no? És l'etern nominat al Premi Nobel.
I en esports, la pista Josep Jou, com a sisè jugador, l'hoquei Olot rep el Club Patí Vilafranca aquest dissabte en la 17a jornada de l'hoquei Lliga Plata Grup Sud.
Els olotins volen encaminar el més aviat possible la permanència en el primer dels dos partits seguits que jugaran a la capital olotina. Els del Penedès ocupen el tercer lloc de la taula i aspiren a ser un dels dos equips amb opcions a l'ascens. L'afició ja ha convocat diferents accions per repetir els 900 espectadors de fa dues setmanes.
Són tres punts. Comencem aquesta setmana amb tres punts. Jo vull guanyar el Vilafranca, ja els hi vaig dir. Els partits de casa han de ser nostres i comencem per aquest.
Déu-n'hi-do, doncs ho té clar l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, qui escoltarem a l'apartat d'esports. Per cert, que el club tenis taula Olot haurà de remuntar si vol seguir en la cursa per l'ascens.
El conjunt olotí va caure a Alzira per 4-2 en el partit d'anada davant el conjunt valencià. La setmana després de la derrota, l'equip veia complicat la remuntada, però confia en fer el partit perfecte. La tornada del play-off a la superdivisió entre Olot i Alzira es disputarà aquest diumenge a les 11 del matí.
El director esportiu del club tenis taula Olot és Òscar Gallego.
Esperança sempre en tenim, però bueno, els jugadors i jo sabem que per anar bé hem de fer un 5-1. Bueno, intentarem preparar bé el partit i lluitarem al màxim per treure aquest resultat, tot i sabent que no és fàcil. No? Aviam, sincerament allà vam tenir aquest resultat, però si mires el marcador, molts 11s o 12-10, 11-9...
I, per cert, tenim també un apunt d'última hora que fa referència a la Unió Esportiva Olot, i és que el Girona B ja no depèn de si mateix per superar la Unió Esportiva Olot a la classificació de Tercera Federació. El filial gironí va recuperar un partit pendent ahir al vespre a Montilivi i el va perdre el Vilafranca. El va derrotar per 0-1 gràcies a un gol del defensa de l'equip. Ho repassarem també a la part final del nostre informatiu. Escolteu els 5 minuts més. Són les primeres notícies del dia, titulars amb el suport de Vinyes Gravoleda.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Anem al trànsit. Policia local d'Olot, endavant. Bon dia.
Bon dia. El trànsit en aquests moments és fluid, tot i que s'espera un increment de vehicles a les entrades i sortides de les escoles i als carrers principals de la ciutat. Avui, de carrers tallats, tenim el carrer del primer tram durant tot el matí. De reserves d'estacionament en tenim el carrer Valls Nous, a la carga i descarga de l'Hospici i el carrer Alcalde Lluís Casademont. I això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monaver, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Anem a la previsió del temps. Avui tornarem a tenir un dia gris. De fet, això també té un impacte sobre les temperatures, perquè a aquesta hora tenim 8 graus positius al centre de la ciutat d'Olot. La veritat és que no fa gota de fred, Neus.
No, estem entre 8 i 9 a Olot, a la Vall d'en Bas n'hi ha 9 també, a Mieres, a Castellfollit de la Roca, a Sant Feliu de Pallerols, a Ripoll. Tot arreu voltem més o menys les mateixes temperatures. També n'hi ha 8 a Santa Pau i a Das, 10 a Vic, 11 a Anglès i a Banyoles, 12 a Figueres i a Girona i 3 a Vall de Núria.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Continuem un dia més, ja en seran 7, amb pertorbacions. Aquesta que ens agafa ara, amb vent de llevant, amb molt mala mar a la Costa Brava, és aquesta gran borrasca que es diu Cèlia, que es troba al sud d'Espanya, sobretot entre Alacant, Múrcia, Almeria, la zona d'Andalusia, Extremadura, allà les pluges són importants, i a més amb un fang, amb una pols en suspensió extraordinària. Aquí ens ha arribat alguna escorrialla també, abans d'ahir, amb aquella mica de neu que també va quedar tacada pel fang. I bé, ahir va caure mig litre al lot, en els últims 6 dies 50 litres, una molt bona notícia. I pel que fa al banyar, a la capçalera de la Muga, tota aquesta zona de Massanet, de Cabrenys, el banyar, Tapis, Darnius, doncs bé, el banyar ha rebut 200 litres per metre quadrat els últims 6 dies. Una molt bona notícia que tindrà impacte, anirà pujant l'embassament de Darnius Boadella. Bé, avui un dia nuvolat o tapat novament, al matí potser alguna escletxa, alguna clariana a l'interior, Pirineu Oriental, Ripollès, Cerdanya, tapat a la costa i al prelitoral, també bona part d'Osona i la Garrotxa, i podria plovisquejar poquet, especialment cap a Collsacabra, la zona oriental d'Osona. Bé, a la tarda una mica més de pluja, tot el sector interior i prelitoral, però estem parlant de plugims, pluges que deixaran d'un 5 litres, màxim 10 litres, però bé, anem sumant, ja seran 7 dies consecutius de precipitació. Pel que fa a divendres, un dia també ennuvolat o tapat, amb precipitacions, amb pluges o plugims, gairebé tot el dia, fins i tot més abundants cap a la costa i al prelitoral. A la tarda es poden obrir algunes clarianes a l'interior, però seguiria alguna pluja cap a la costa i al prelitoral. Vaja, que també Osona i Garrotxa rebran aquestes pluges minses o plugims que poden tornar a sumar 5 o 10 litres per metre quadrat. Les temperatures una mica més baixes, la cota de neu voltant dels 2.000 metres, una mica alta, perquè aquesta llevantada no ens està portant gaire fred. La veritat, ahir una mínima de 10 a Olot, a Vic, mínima 10, a Olot 8, i les màximes van ser de 13. Per tant, sembla que de dia tampoc pugen, però les nits no són gaire fredes. Peixos, isma, dum, durum, durum, peixos, isma, dum,
durum, durum, peixos, isma, dum, durum, durum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! Segurament alguns dels que ens esteu escoltant en aquest moment heu tingut ensurts aquests últims mesos amb les factures del gas i de la llum. Això ja ha arribat a l'oficina de consum de la Garrotxa, que registra un important augment de reclamacions pel preu precisament de l'electricitat.
La situació s'ha constatat en les últimes setmanes i creuen que pot ser una problemàtica que es converteixi en una agonia. Hi ha ciutadans que els hi han portat factures de 700 euros. Reclamen mesures i eines perquè la població pugui entendre i comparar tarifes. Des de la Generalitat també expliquen que hi ha empreses que s'aprofiten de la situació en canvis de contractes no consentits.
Haurem de tenir els ulls i les orelles sobretot ben obertes. Ens ho expliquen Pau Masó.
L'augment del preu de la llum ja ha arribat també a les oficines de consum de Catalunya. Segons la Generalitat, les consultes per aquesta qüestió van augmentar un 60% durant l'últim semestre del 2021 i en aquest inici d'any la situació ha anat a més. Aquest panorama també es constata des de l'oficina de consum de la Garrotxa. La seva directora és Anna Bertran.
Ha vingut moltíssima gent que alguna companyia elèctrica ha multiplicat per 2 i pico el preu del quilowatt. Ha passat que hi ha vist factures d'una gent gran de 80 anys amb 700 euros de factura. Una altra parella, 500 euros, en un mes. Tenim un problema, això, jo els dic de moment, primer aneu a la companyia, a veure què us diuen, quina explicació us hi donen, tu ja en venim. I clar, són quilowatts per preu, són 700 euros. Jo volem presentar reclamació a consum, a veure com ho solucioneu. Això serà una agonia.
El director general de l'Agència Catalana de Consum constata aquestes situacions també a àmbit català. Francesc Sotries també afirma que han detectat empreses que tendeixen a confondre el consumidor.
Això és una evidència. Llavors, això sí que és matèria perseguible des de consum. I de fet ho perseguim en la mesura que podem, o a través de reclamacions o a través d'inspeccions d'ofici. És a dir, una reclamació que tu persegueixes, que comproves, o a través d'inspeccions d'ofici. Però clar, és a dir, la pujada de preu en si, el cost del quilowatt i el cost de l'energia, no podem regular nosaltres. El que podem veure és si enreden en el ciutadà, si el fan canviar de contracte, si no li expliquen bé la factura, donar-li eines de defensa però no podem nosaltres regular el preu.
Sotries lamenta que la Generalitat no té eines sobre el preu de la llum, però defensa que s'han fet campanyes d'inspecció i s'han resolt casos on les empreses elèctriques no havien respectat els drets del consumidor. Per exemple, en altes de contracte o canvis de tarifa no consentits del mercat regulat al mercat lliure. Pel director general de l'Agència Catalana de Consum, no hi ha més eines que la lupa.
Hi havia indicis raonables que passaven coses rares, és a dir, que hi havia altes no consentides, canvis de tarifa regulada a mercat lliure, que la informació dels preus i de la factura era inintel·ligible i s'amagaven doncs, conceptes de manera, com a mínim, diguem-ne, culposa, és a dir, imprudent, ja no dic dolosa, però com a mínim culposa. Solució des de les competències autonòmiques, més enllà de tenir la lupa, diguem-ne, aixecada, i observar, i dir-li al ciutadà que també que aixequi la lupa i observi, i de donar-li eines per interpretar el que li estan facturant, no tenim eines de sanció, lamentablement.
Des de l'Oficina de Consum de la Garrotxa han reclamat, però, més informació i eines de divulgació per al ciutadà, com, per exemple, aplicacions que permetin comparar tarifes o entendre la factura. L'Agència Catalana de Consum ha habilitat a la seva pàgina web un espai per entendre els detalls i conceptes de la factura de la llum.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Un miler de docents s'han manifestat a Girona en la segona jornada de vaga. La marxa ha començat a la mateixa hora en què compareixia el conseller Cambray per anunciar que els centres que vulguin podran continuar aplicant els currículums actuals al curs vinent.
Els sindicats Ustegastès i la Intersindical ho consideren insuficient i critiquen que de nou el departament decideixi sense dialogar amb els professionals ni amb la comunitat educativa. La portaveu d'Usteg és Glòria Polls.
A la comunitat educativa ens hem sentit exclosa, ens hem sentit que som un col·lectiu menys tingut perquè no hem pogut participar de decisions que són molt importants pel nostre col·lectiu i per la nostra manera de treballar si volem fer bé la nostra feina. Perquè si bé totes les millores laborals pel nostre col·lectiu reverteixen a nosaltres, també és veritat que reverteixen en els nostres alumnes en qualitat educativa, en qualitat pedagògica, que és el que ha de prevaldre, la qualitat pedagògica que necessiten els nostres alumnes per atendre'ls de forma individualitzada.
Aquest segon dia de protesta, els lemes més corejats han tornat a ser no va de vacances, va de mancances i Cambray dimissió.
Per cert que a Vic han acollit aquest dimecres al vespre la primera presentació territorial del Pacte Nacional per la Llengua. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, ha explicat que l'objectiu és fer arribar el document inicial elaborat per experts a una quinzena de ciutats de tot el país perquè els ciutadans hi puguin dir la seva.
Estem en una situació complexa, estem en una situació delicada, però el que creiem és que és absolutament reversible. I el que estem fent des del govern és treballar amb tots els departaments perquè tots els departaments tenen algun dels àmbits que els repercuteix la llengua catalana. Per tant, som-hi tots perquè ens necessitem a tots.
La consellera ha explicat que amb el pacte genera una gran quantitat de dades al voltant del català que cal conèixer, reconèixer i explicar a tothom. De moment, hi ha programades altres sessions a Tortosa, Manresa, Girona, Tarragona, a Lleida i també a Sort. Pàgina de successos han ingressat a la presó dos joves per diferents robatoris a un domicili i també a l'interior de diversos vehicles estacionats a Olot.
Els dos lladres de només 20 anys van ser enxampats mentre robaven dins un immoble de l'Avinguda Girona dies després de ja ser detinguts per altres robatoris a vehicles. Els fets van passar entre el 10 i el 13 de març.
Els dos lladres se'ls acusa per un total de 4 delictes de robatori amb força a l'interior de vehicles, un furt i un robatori amb força a l'interior de domicili. Tot va començar la matinada del dijous 10 de març. Una dotació de la policia local d'Olot va veure dos homes amagats que remenaven unes bosses darrere un contenidor del carrer Masia, al Pla de Dalt. En veure la presència policial van fugir i els agents van comprovar que les bosses contenien diferents objectes robats a un vehicle que hi havia aparcat a la zona. Dues hores després, la policia va rebre l'avís d'un veí de la ciutat que havia trobat dos lladres dins el seu vehicle i havien fugit. Les patrulles de Mossos i policia local van fer recerca per la zona i van localitzar els dos sospitosos, però només en van poder detenir un. Durant la inspecció direcció de la zona, els agents també van trobar dos vehicles més al voltant del carrer Llenyataire que havien estat robats. Moments més tard, la policia va aconseguir enxampar el segon lladre que havia fugit prèviament. Els dos detinguts van passar l'endemà a disposició del jutge, que va decretar la seva llibertat. Dos dies després dels fets, però, els dos lladres van tornar a actuar. El diumenge 13 de març, al voltant de les 2 de la matinada, una veïna d'un immoble de l'Avinguda Girona va alertar la policia que havia sentit sorolls dins la casa. Quan els agents van arribar al domicili, van trobar els dos lladres a l'interior i els van detenir. Els dos nois haurien entrat a l'immoble a través d'una finestra. Els detinguts amb antecedents van passar el mateix 13 de març a disposició judicial i aquesta vegada el jutge va decretar el seu ingrés a presó.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys i han desmantellat un cultiu de marihuana amb 574 plantes en una casa de Santa Cristina d'Aro al Baix Empordà.
El cas es remunta a finals de gener, quan la policia va saber de l'existència d'una possible plantació en un domicili de la urbanització Vallrepòs del municipi. Paral·lelament, l'empresa subministradora d'electricitat va comunicar la manipulació de la instal·lació del comptador i d'un consum elèctric molt elevat a la casa. Els agents van començar una investigació per confirmar les sospites i van constatar que s'hi cultivava marihuana.
I avui també us hem d'explicar que un bus turístic amb remolc per bicicletes connectarà les vies verdes entre Girona, Olot i també Sant Feliu de Guíxols.
Serà un servei de cap de setmana que començarà el dissabte 26 de març. Permetrà fer la via verda i tornar sense pedalar. Els tiquets tindran un cost d'entre 10 i 15 euros. Es tracta d'una iniciativa privada fomentada per empreses de viatges i transport per carretera que compta amb el suport de vies verdes.
Les vies verdes de la província de Girona formen part del patrimoni natural del nostre territori. L'ús habitual que se'n fa és per anar a caminar, a córrer o amb bicicleta. I d'aquí sorgeix el nou projecte Carrilet Bus, encapçalat per una empresa familiar dedicada al sector turístic des de 1941. Oferirà un servei d'autocar que podrà transportar persones i bicicletes fins a 3 punts d'inici o final de vies verdes com Olot, Girona i Sant Feliu de Guíxols. El director de Carrilet Bus és Dani Canals.
Vam estudiar quines mancances hi havien i efectivament vam veure que no hi havia cap servei de transport que portés a la gent a fer la via verda d'Olot a Girona, per exemple, o que tornés a la gent de Sant Feliu a Girona. I d'aquí va sortir Carrilet Bus. Vam fer un estudi de mercat, vam haver d'estudiar com portar les bicicletes, que és el gran hàndicap, i bueno, hem trobat una solució tècnica que creiem que és molt positiva.
Es tracta d'un projecte que va néixer en temps de pandèmia. Impulsar les vies verdes és el primer objectiu i un altre, oferir un servei per als seus usuaris. A través del web de Carrilet Bus es podrà comprar tiquets de 15 euros per adults i de 10 per infants menors de 12 anys perquè puguin fer el trajecte que decideixin. Des de Girona sortirà un autocar direcció Olot a 3:15 i a 10:15 del matí. El punt d'inici a la capital garrotxina serà darrere l'hotel Estació, punt on comença la Via Verda. Canals explica que és un projecte únic al territori.
Fora el territori hem buscat i rebuscat, però que doni servei a una Via Verda de la manera que ho farem nosaltres, no hem trobat res. Sí que haig de dir que, per exemple, el sistema d'anclatge de les bicicletes, que és important que la gent sàpiga que la bicicleta no s'ha de desmuntar la roda, no es tocaran, no van apilonades, sinó que van encaixades perfectament, separades la una de l'altra. Heu de pensar que el remolc que hem dissenyat i que hem comprat per fer aquest servei pot portar 40 bicicletes.
El Carrilet Bus entrarà en funcionament el dissabte 26 de març i durarà fins al 5 de juny, abans de l'aturada de l'estiu. Després es tornarà a posar en marxa al setembre.
I un dia més us hem de parlar de la solidaritat que no s'atura. La solidaritat amb el poble ucraïnès, l'emergència humanitària a aquell país ja ha provocat més de 2 milions de desplaçats, està despertant la solidaritat de socis, persones, donants i empreses col·laboradores de Càritas de Girona que estan responent amb donatius arreu de la diòcesi.
Segons informa l'entitat, en un comunicat, tot aquest esforç i compromís s'ha traduït en la captació de més de 86.000 euros, una ajuda que envien els equips de Càritas que treballen sobre el terreny als punts fronterers en Polònia, que és per on passa el gruix més gran de refugiats. En paral·lel, els equips locals estan atents a les arribades a desplaçats a cada municipi per si cal reforçar els serveis d'acollida o el suport jurídic o per cobrir necessitats bàsiques.
Davant d'aquesta situació, el govern obrirà una línia de subvencions d'1,5 milió d'euros per ajudar a ONGs catalanes que treballin sobre el terreny a Ucraïna i també als països del voltant.
Ho ha anunciat la Conselleria d'Acció Exterior i la consellera Victòria Alsina en una visita a Riudellots de la Selva, on ha explicat també que les bases per accedir-hi es publicaran el 25 de març, però ha avançat que entre els requisits hi haurà que les entitats tinguin seu a Catalunya i que puguin acreditar acreditar experiència en aquests països.
La immensa solidaritat de Catalunya amb Ucraïna no es podria entendre sense el rol que hi juguen els ajuntaments del país. I en concret, l'Ajuntament de Riudellots és un exemple molt important perquè és un ajuntament que ha escoltat les demandes també i aquesta necessitat d'ajudar de la comunitat ucraïnesa que tenien i de la pròpia població del municipi.
S'espera que se'n puguin beneficiar entre 15 i 20 ONGs.
Per cert, que la Clínica Girona es trasllada a la nova seu de la carretera de Barcelona i serà finalment aquesta Setmana Santa. El centre ho ha anunciat en un comunicat després de mesos d'entrebancs per les dificultats de trobar material per fer els acabats de l'edifici.
El trasllat es farà per aquestes dates aprofitant la baixa activitat assistencial. A hores d'ara s'estan fent les proves de les instal·lacions i la previsió és que a partir del 18 d'abril ja estigui plenament operativa. El seu gerent, Carles Espígol, diu que no han volgut córrer i que han esperat per assegurar-se que tot estigués a punt. 5 minuts més.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
És el moment de la cultura. Olot s'omple de literatura i paraules amb el Festival Mot.
La 8a edició del certamen comença aquest dijous i s'allargarà fins dissabte. El Festival de Literatura tractarà enguany la ruralitat amb la majoria de converses a la Sala Turín. Hi passaran autors com el xinès Yan Lianke i Miren Amonisa, entre d'altres. També recuperarà el tradicional vermut que es farà a la plaça de Braus.
Més detalls amb l'Aniol Puigvert.
Les paraules i el cant s'uneixen a partir d'avui a Olot. La capital de la Garrotxa acull des d'aquest dijous i fins al dissabte la 8a edició del Festival Mot. Durant 3 dies es podrà veure com autors i moderadors reflexionen sobre la temàtica que parlen les seves novel·les i que aquest any és la ruralitat. A la Sala Turín, dijous a les 6 de la tarda, començarà el festival amb l'autor Joan Francesc Mira i dues hores després serà el torn d'Elikura Chihualiaf. Divendres a les 8 del vespre, al mateix lloc i de manera telemàtica, es podrà escoltar Yan Lianke, un dels autors xinesos més reconeguts del món contemporani. El dissabte, per tancar el festival, conversaran les autores Núria Benditxo i Carlota Gurt. La directora del Mot, Judit Badia.
Sempre mirem que siguin, sobretot, de qualitat, molta qualitat, excel·lència literària, això sobretot, i intentem que hi hagi autors internacionals, però també autors d'aquí, perquè els que ens agrada llegir, ens agrada llegir-ho tot, tant de fora com d'aquí, no? Llavors intentem això, que hi hagi una mica de tot a tot arreu. Llavors, doncs, no sé, autors que et pugui remarcar aquest any n'hi ha moltíssims, però, per exemple, ens fa molta il·lusió un autor xinès. Uh-huh. Aquest justament no podrà ser-hi presencialment, sinó que haurà de ser de forma virtual, però és en Yan Lianke. Ell ha estat nominat moltíssimes vegades al Premi Nobel, no? És l'etern nominat al Premi Nobel.
Un dels punts més importants d'aquesta festa literària és la proximitat que hi ha entre els espectadors i els autors. A més, enguany es torna a recuperar el tradicional vermut de literatura que es feia a la plaça de Braus. En aquesta edició comptarà amb l'assistència de Miquel Martín, Maica Ràfeca i Llucia Ramis.
Sí, això també ens teníem moltes ganes. L'any passat ja es va fer el vermut, però es va fer sense el tradicional vermut.
Exacte.
La idea és de fer-ho a la plaça de Braus, com es va fer l'any passat. Ens va agradar molt l'espai, com queda estèticament, i a més feia molt sol, vull dir, va ser molt agradable poder estar a l'aire lliure escoltant quatre autors del país. I aquest any la idea està preparat perquè sigui així, però bueno, amenaça mal temps.
Pluja, sí.
Per tant, llavors es faria la sala al Turín, però sí que recuperem això, el vermut, que de fet el nom del vermut li ve d'això justament, no? I com que aquest any doncs torna a estar permès de poder fer això, doncs també ho farem intentant que la gent no s'hagi de moure molt, vull dir que està preparat perquè la gent pugui menjar tranquil·lament i beure tranquil·lament.
Un cop acabats els 3 dies a Olot, el festival es traspassarà a Girona, concretament a la Biblioteca Carles Rahola, on s'hi estarà del 24 al 26 de març.
I una altra de les activitats que tots tenim moltes ganes de celebrar és el Carnestoltes. Les Planes d'Hostoles i Tortellà celebren el Carnaval aquest proper cap de setmana.
Després de l'aturada obligatòria per la pandèmia, els dos pobles tornaran a treure les disfresses al carrer. Els dos municipis celebraran una rua pel poble. En cas de pluja, els ajuntaments preveuen ajornar els actes o bé buscar algun espai interior.
Dos pobles de la Garrotxa celebren aquest cap de setmana els seus Carnestoltes. Un és Tortellà, que ja ho havia de fer la setmana passada, però la pluja ho va evitar. Si el temps no torna a fer la guitza, aquest dissabte els veïns del poble podran agafar les disfresses i sortir al carrer a gaudir de la màgia del Carnaval. El Carnaval de Tortellà està organitzat per l'AMPA, el Casino i el grup de joves. La diada començarà a les 4 de la tarda, amb tallers per als més menuts. Dues hores més tard, hi haurà la rua pel poble i la cremada del rei Carnestoltes. Per concloure el dia, a les 7 de la tarda es presentarà la desfilada de disfresses i s'acabarà amb un berenar. L'alcalde de Tortellà és Josep Rich.
Sí, home, tot el que sigui tornar a la normalitat, doncs sí, hi ha ganes. Ja s'havia de fer aquest cap de setmana passat, però el pronòstic de temps era, no sé si diu dolent, perquè ens convé molt que ploure, però en tot cas no era el més adequat per poder fer una festa que tradicionalment es feia al carrer.
El diumenge serà el torn de les Planes d'Hostoles. En aquest cas es durà a terme al llarg del matí. El dia començarà aviat, a les 11 del matí, amb l'arribada de Sa Majestat i el pregó a la plaça Catalunya. Tot seguit, hi haurà cercavila pels carrers del poble a càrrec de la Brujancada. Per finalitzar la diada, hi haurà animació musical amb Jaume Ibars a la plaça Nova. Des del consistori esperen una bona assistència. A més, enguany el rei o reina del Carnestoltes serà una persona que trencarà estereotips de gènere. Això ho explica el regidor de Cultura de les Planes d'Hostoles, Joan Soler.
L'arribada de Sa Majestat Carnestoltes i que farà el pregó. És una persona que bé, tant pot ser un noi com pot ser una noia, com pot ser no binari, és a dir, ara, i ho dèiem amb l'organització, que pot ser doncs, una persona que no es defineixi. Però en aquest cas doncs, posarem una persona que trencarà estereotips de gènere, en aquest cas.
En cas que la pluja torni a fer la guitza, des dels consistoris es valorarà si es torna a ajornar o si es segueix endavant amb el programa adaptat.
Opticàlia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
La pista Josep Jou com a sisè jugador. L'hoquei Olot el necessita. Rep el Club Patí Vilafranca aquest cap de setmana, en concret aquest dissabte al vespre, en la 17a jornada de l'hoquei Lliga Plata del grup sud.
Els olotins volen encaminar el més aviat possible la permanència en el primer dels dos partits seguits que jugaran a la capital olotina. Els del Penedès ocupen el tercer lloc de la taula i aspiren a ser un dels dos equips amb opcions a l'ascens. L'afició ja ha convocat diferents accions per repetir els 900 espectadors de fa dues setmanes.
Crònica d'en Roger Isern.
Són 3 punts. Comencem aquesta setmana amb 3 punts. Jo vull guanyar el Vilafranca, ja els hi vaig dir. Els partits de casa han de ser nostres i comencem per aquest.
Així de clau, diu el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi Garcia. Res de pensar amb el Vilanova, perquè aquest dissabte un plat fort espera l'hoquei Olot a la pista Josep Jou del Pavelló d'Esports. El Club Patí Vilafranca visita la capital de la Garrotxa en un duel amb moltes coses en joc per les dues bandes. Els vilafranquins volen seguir a la part alta de la taula, on ara són tercers, a un punt de les dues primeres places. En gran part de la temporada, els del Penedès han estat els líders del grup, però la tònica es va canviar a partir de l'inici del 2022, on només han guanyat 3 dels 7 partits disputats. L'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, explica que s'enfronten a una de les millors plantilles de la categoria.
Al principi de temporada tenia una dinàmica positiva i va estar moltes jornades com a líder, i ara aquest començament d'any jo crec que li ha canviat una mica la dinàmica. O sigui, ara em sembla que abans de la setmana passada portava 3 derrotes seguides o alguna cosa així, i la setmana passada va començar a tornar a guanyar amb el Vilanova. Esperem trencar-los la ratxa positiva de la setmana passada i endur-nos-en nosaltres els 3 punts. Veig un rival complicat.
L'hoquei Olot ha demostrat que pot competir de tu a tu davant la majoria d'equips, i en especial a la Josep Jou. El balanç a casa és de 3 victòries, un empat i 3 derrotes, les quals han estat només per un gol de diferència. Garcia vol seguir sumant de 3 a casa, on aquest 2022 només hi han perdut un partit.
De que l'equip es cregui que podem guanyar, o sigui, és que podem guanyar contra tots, i al final ens ho creurem, amb l'afició ens ajudarà, i els partits d'aquest grup són petits detalls, i aquests petits detalls són els que marquen.
De cares a aquest duel, l'afició olotina, encapçalada per la penya Quatre Gats i el Senglar d'Olot, han convidat a tots els aficionats que vagin a veure el partit a vestir-se de groc o blau, els colors del club. L'hoquei Olot Competí Vilafranca es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre des d'un quart d'hora abans en directe a Ràdio Olot.
I el club tenis taula Olot haurà de remuntar si vol seguir en la cursa per l'ascens. El conjunt olotí va caure al Zira per 4-2 en el partit anada davant del conjunt valencià.
La setmana després de la derrota, l'equip veia complicada la remuntada, però confia en fer el partit perfecte. La tornada del play-off a la superdivisió entre Olot i el Zira es disputarà aquest diumenge a les 11 del matí.
El club tenis taula Olot necessita aferrar-se a l'èpica. És una autèntica final pels olotins que, si volen aconseguir l'ascens a la superdivisió de tenis taula, hauran de remuntar un marcador advers. Va ser un 4-2 a la pista de l'Alzira en una eliminatòria d'anada on no van estar encertats. Per fer-ho, han de fer un partit sense errors i transformar els parcials igualats de l'anada en favorables. El director esportiu del club tenis taula Olot és Òscar Gallego.
Esperança sempre en tenim, però bueno, els jugadors i jo sabem que per anar bé hem de fer un 5-1. Bueno, intentarem preparar bé el partit i lluitarem al màxim per treure aquest resultat, tot i sabem que no és fàcil. No? Aviam, sincerament allà vam tenir aquest resultat, però si mires el marcador, molts 11s o 12s, 12-10, 11-9...
L'operació remuntada passa per aquí, fer el partit perfecte i que el rival no tingui el seu millor dia. El club tenis taula Olot Alzira es disputarà aquest diumenge a les 11 del matí a les instal·lacions del pavelló d'esports d'Olot, un duel que es preveu apassionant i que pot ser històric.
I us ho dèiem en titulars, el Girona B ja no depèn de si mateix per superar la Unió Esportiva Olot a la classificació de tercera. El filial gironí va recuperar un partit pendent ahir al vespre a Montilivi i el va acabar perdent. El Vilafranca el va derrotar per 0-1 gràcies a un gol del defensa de les Planes, David Fontanils, a l'inici del partit. Ara els gironins encara tenen dos partits menys, però són a 6 punts de l'Olot i el gol a veratge és favorable al conjunt d'Albert Carbó. L'únic equip que a dia d'avui depèn d'ell mateix per avançar l'Olot és el Manresa, situat a 4 punts amb 2 partits pendents de jugar. És l'actualitat d'aquesta hora, és l'apartat esportiu aquí als 5 minuts més amb el suport d'Opticalia Olot.
Opticalia, no només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.